Bon dia, arbres massa alts, molt espessos o poc acostumats a les fortes ventades són alguns dels motius que expliquen el per què cauen tants exemplars a Olot i comarca.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Hi ha unes fortes ventades que normalment no hi havien sent, no? Podíem trobar doncs, algun remolí, algun esclafit, però ara ens trobem que últimament hi ha ventades que són molt contínues. El vent no va a ràfegues, sinó que és un vent molt continu i que està trobant uns arbres que tenen fulla, arbres alts amb fulla. Normalment en aquesta època els arbres ja haurien d'haver desfullat. Com que hi ha arbre-fulla que fa com de, diguéssim, de par al vent, aquests arbres moltes vegades estan poc arrelats i això fa doncs, que hi hagi molta caiguda i sobretot això quan s'obre el bosc i n'ha caigut un, doncs allà entra més vent i en cauen més.
És el membre de l'agrupació naturalista de la Garrotxa, Joan Montserrat, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Des de l'agrupació naturalista de la comarca asseguren que cal una gestió d'aquestes zones arbrades, tot i la dificultat que suposa per a les administracions. També apel·len a la responsabilitat de cadascú i fer cas a les indicacions i avisos per evitar riscos davant situacions de perill. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimarts 28 de novembre de 2023. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Els Mossos d'Esquadra incrementaran la presència policial durant les festes de Nadal a Olot. Durant aquesta època augmenta el risc de patir fets delictius a causa de la gran quantitat de transaccions econòmiques que es fan. L'Espai Cràter prepara més d'una cinquantena d'activitats per aquesta tardor a la Garrotxa. Tallers familiars, visites guiades cada setmana o al Casal de Nadal. En cultura, una càpsula de teatre reclama més suport a les administracions públiques per fer créixer el petit format. Ho fan després de l'èxit de la novena edició, celebrada aquest cap de setmana amb un ple absolut. Anna Roca celebra el Premi Butaca per l'espectacle Momo. La directora de la companyia que du el seu nom defineix el reconeixement a Ràdio Olot com un premi a una gran feina feta per moltes persones. Pacients a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa han estat participant durant aquests dies en la reconstrucció del mur de pedra seca del bosquet de l'hospital. Aquesta és una de les activitats que s'emmarquen a la Setmana de la Pedra Seca que es du a terme per tot Catalunya. En esports parlarem de la Unió Esportiva Olot, que jugarà amb la clàssica samarreta vermella a la pròxima temporada. Aquesta és la decisió que han pres el 67% dels socis que han participat en les dues jornades de votació que s'han celebrat a l'estadi municipal. I seguirem parlant de futbol, en aquest cas del Club Escola de Futbol Bosc de Tosca, que camina cap a la bona direcció a Primera Catalana. Els jugadors d'Àlex Ferrés encara no han trobat la regularitat, però les sensacions de l'equip són bones.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. El govern vol sancionar Renfe amb la multa més elevada de la història pel caos del maig. Consum ha proposat una multa de 700.000 euros per deficiències en l'atenció als usuaris després d'una incidència a Gavà, mentre Renfe defensa que les modificacions del servei es van consensuar amb el govern. Seguim parlant de Renfe perquè és la gran protagonista del dia i estendrà la prohibició dels patinets elèctrics a tots els trens. La prohibició dels patinets elèctrics ve fonamentada per la situació de perill generada davant d'incendis de bateries. I cau el sistema de pagament amb targeta al metro de Barcelona i a Ferrocarrils. Una incidència tècnica externa afecta la plataforma de pagament amb targeta. Fora de la mobilitat, Telefònica farà un ERO a les seves tres grans filials que tenen 16.000 treballadors. L'empresa n'ha informat als sindicats aquest dilluns en el marc de la negociació del conveni. En la pàgina internacional, la cimera de la Mediterrània defensa Barcelona la via dels dos estats, Israel i Palestina. Representants de 43 països, entre els quals hi ha l'Aràbia Saudita, aposten per la solució de dos estats, Israel i Palestí, mentre Israel no hi ha enviat delegació. I nou pla per rescatar els 41 obrers atrapats des de fa 15 dies en un túnel sota l'Himàlaia. Els equips de rescat treballen en una nova perforació, aquesta vegada vertical, que hauria de servir per arribar fins als treballadors atrapats des del 12 de novembre.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest dimarts ens portarà una temperatura més baixa a muntanya al Pirineu, però la resta la temperatura es mantindrà com ahir, al voltant de 14, 15, 16 de dia, o potser una mica més alta. Amb un dia variable, núvols i clarianes. Ahir va arribar un front, al vespre, 4 gotes, algun plogim. Al Pirineu, cota de neu 2.000 metres, aquesta matinada 1.600, i alguna gota també a l'extrem nord de l'Empordà. Bé, doncs avui poca pluja preveiem, potser al vespre o a la nit s'inicia algun plogim pel sud de la Costa Brava, bàsicament per la selva, i aquesta possibilitat és baixa. Així doncs, un dia de sol i núvols, d'aquesta temperatura freda, però amb poques glaçades. Ahir vam baixar 2 graus a Olot, també 2 graus a Vic, 2 graus, per exemple, a Gombrèn, o 4 a Vallfogona del Ripollès. Bé, sembla que demà el temps tornarà a ser variable, fins i tot ennuvolat, cap al migdia, matí, no descartem núvols abundants cap al centre i sud de Girona i algun plogim també, novament, cap al sud, cap a la selva, tocada al Montseny, poca cosa, 1 litre, 2 litres per metre quadrat. Tot això preveient que dijous arribarà un altre front a la tarda, aquest sí que deixarà més pluja i més neu, la neu començaria a cotes altes, perquè dijous puja la temperatura amb vent de sud-oest, màximes de 20 graus. Però bé, arribarà aquest front i a la nit baixarà la temperatura al Pirineu, la neu tornaria a baixar ràpidament cap a 1.500 metres. I un cop passi aquest front de dijous, divendres, sembla que començarem el mes de desembre amb una notable baixada de la temperatura.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 28 de novembre de 2023 en el marc de l'informatiu de Ràdio Olot. I avui comencem parlant d'arbres massa alts, molt espessos, poc acostumats a les fortes ventades i plantats en un terreny volcànic. Són alguns dels fets que expliquen el per què cauen tants exemplars a Olot i a la resta de la comarca. Des de l'Agrupació Naturalista de la Garrotxa asseguren que cal una gestió d'aquestes zones arbrades, tot i la dificultat existent que suposa per a les administracions. També apel·len a la responsabilitat de cadascú i fer cas a les indicacions i avisos per evitar riscos davant situacions de perill. Ens dona més detalls en Gerard Puigdemont.
Per què els arbres cauen més a la nostra comarca? És la pregunta que molta gent es fa en les darreres setmanes, en una tardor que, si bé és cert que no ha portat pluja a la Garrotxa, sí que ha portat i molt de vent. Uns vents entre 80 i 100 km per hora excessivament forts i poc habituals a la nostra zona. En parla Joan Montserrat, membre de l'Agrupació Naturalista de la Garrotxa.
Hi ha unes fortes ventades que normalment no hi havien sent, no? Podíem trobar doncs, algun remolí, algun esclafit, però ara ens trobem que últimament hi ha ventades que són molt contínues. El vent no va a ràfegues, sinó que és un vent molt continu i que està trobant uns arbres que tenen fulla, arbres alts amb fulla, normalment en aquesta època els arbres ja haurien d'haver desfullat, com que hi ha arbre-fulla que fa com de, diguéssim, de para el vent, aquests arbres moltes vegades estan poc arrelats i això fa doncs, que hi hagi molta caiguda i sobretot això quan s'obre el bosc i n'ha caigut un, doncs allà entra més vent i en cauen més.
A la Garrotxa hi abunden zones boscoses plenes d'arbres, però també hi ha arbres a les àrees urbanes, amb arbres molt alts de més de 30 metres.
Els boscos de la comarca no estan massa preparats perquè s'ha passat d'haver-hi una gestió molt intensiva a mitjans del segle passat, i resulta doncs, que els boscos que tenim són el resultat d'això, no? Són boscos que són molt espessos, els arbres han crescut amb molta alçada, sobretot rouredes i fagedes, i això fa doncs, que ara ens trobem que està descompensada l'alçada amb el sistema radicular. i si tenim les ventades com les que hem tingut, doncs és molt fàcil que l'arbre doncs faci balanç i caigui.
A tot això se li ha de sumar el fet que els arbres que es troben sobre terra volcànica no arrelen tant entre les pedres, sinó que ho fan de manera més superficial, cosa que els debilita en cas de ventades fortes.
Les administracions arriben on arriben, no? A dins de lo que és les ciutats, doncs, sobretot els ajuntaments, l'arbrat urbà hi hauran d'estar més a sobre, però després el que és el medi natural, esclar, la tendència és que hi hagi canvis de manera natural, i l'administració el que pot fer és donar ajudes perquè els propietaris doncs, puguin participar en aquesta gestió i minimitzar els efectes del que és el canvi climàtic i tot el que representa.
Així doncs, si episodis d'aquests es repeteixen, ens haurem d'acostumar a veure parcs urbans i zones verdes de la ciutat tancades durant els dies de fortes ventades, tot i que també és important la responsabilitat de cadascú i no sortir a caminar o fer qualsevol tipus d'activitat a l'aire lliure els dies de més perill per caiguda d'arbres.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. Els Mossos d'Esquadra incrementaran la presència policial durant les festes de Nadal a Olot. Durant aquesta època, augmenta el risc de patir fets delictius a causa de la gran quantitat de transaccions econòmiques que es fan. Per això, el cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa, Blai Ortiz, aconsella vigilar i tenir controlat en tot moment les pertinences de cadascú. Anil Puigverd.
Nadal a Olot i a qualsevol ciutat suposa un augment de persones als carrers, moltes transaccions econòmiques i moviment constant de productes. Durant els 15 dies de festes, els Mossos d'Esquadra incrementaran la presència policial al nucli comercial de la ciutat amb l'objectiu de dotar de seguretat als ciutadans i als comerços. El cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa, Blai Ortiz, explica que, tot i que la gran majoria de dotacions dels Mossos siguin a Olot, també estaran presents a altres punts de la comarca.
A Olot és a l'època de Nadal on hi ha moltíssima gent, on molta gent de fora de la comarca ve a comprar Olot, per tant el risc de que pugui haver-hi més fets delictius serà Olot, però no descobrirem cap municipi de la comarca. Però òbviament el centre comercial d'Olot, les grans cadenes comercials, doncs estan ubicades a la capital de la comarca.
Any rere any, en èpoques com Nadal o les festes d'altura, per exemple, on la ciutat pot haver-hi milers de persones, els Mossos d'Esquadra van incrementant el nombre d'agents a la comarca. Un fet que, segons Ortiz, s'anirà repetint.
Se'ns van incrementant els efectius a poc a la comarca, se'n van incrementant els efectius, però no necessàriament. Nosaltres fem una valoració de riscos i en aquesta valoració de riscos es determina quin dispositiu policial necessita, si gent de paisà, gent d'uniforme, i quanta gent de paisà i quanta gent d'uniforme.
Una de les altres preocupacions dels Mossos d'Esquadra és sobre l'increment d'estafes online. Durant Nadal, les compres augmenten i amb això el risc de ser estafat. Des dels cossos de seguretat insten a la població a autoprotegir-se i a desconfiar al mínim detall.
Qui també serà protagonista durant aquesta tardor i Nadal és l'Espai Cràter, que prepara més d'una cinquantena d'activitats per als pròxims dies. Tallers familiars, visites guiades cada setmana o el casal de Nadal tornaran a ser els protagonistes d'un equipament que ja ha superat els 80.000 visitants.
La tardor és l'època de l'any on la Garrotxa brilla més per la seva qüestió paisatgística i la bellesa de l'entorn. Des de l'Espai Cràter consideren que volen tenir un paper important en l'àmbit turístic durant aquesta època i és per això que han organitzat 53 activitats que aniran repartides durant aquests 3 mesos de tardor. Les previsions són bones, ja que de moment la taxa d'ocupació en totes les activitats és del 95%. Segons el director de l'Espai Cràter, Xavi Cullell, l'objectiu és conceptualitzar la programació i que pugui arribar a tothom.
Treballem amb 4 paradigmes, que és el coneixement, és a dir, la feina ben feta i la qualitat, que és aquest segon paradigma de les activitats que fem, la sensibilització en matèria de medi ambient i sostenibilitat, i la promoció i atracció turística, que per nosaltres és molt important, és a dir, l'equipament. Com bé deia el regidor, a dia d'avui ha tingut ja més de 80.000 usuaris, la qual cosa és una xifra espectacular, i totes les activitats que fem s'omplen pràcticament el 100%.
D'aquestes més de 50 activitats, gairebé una trentena estan enfocades a l'àmbit turístic, on es poden trobar visites guiades i tallers familiars, entre d'altres. També hi haurà programació sobre la vulcanologia i la geologia, els grans interrogants de la ciència o el nou casal de Nadal. Tot i això, una de les activitats més destacades és la ciència als barris, que es durà a terme a principis de desembre.
amb dues activitats del projecte Ciència als Barris que fem amb el Consorci d'Acció Social amb l'objectiu d'apropar la ciència als barris que considerem que més ho necessiten. No? I ens anirem a Vivendes Garrotxa i a Les Tries a poder fer activitats i, òbviament, aquests programes els preparem prèviament amb les entitats locals.
Durant aquest any i mig d'obertura, l'Espai Cràter ha organitzat més de 1.300 activitats. Ara, després d'arribar als 10.000 alumnes que han visitat el centre, l'objectiu és poder arribar als 14.000 durant el 2024.
I un apunt d'àmbit de la demarcació de Girona, la Diputació de Girona tindrà un pressupost general de més de 197 milions d'euros, xifra que suposa una crescuda del 16,63% respecte de l'any passat. Des de l'ENS reconeixen que és un increment molt important i que ve donat principalment per la liquidació positiva de 30.000 euros del govern espanyol l'any 2022. El president de la Diputació de Girona és Miquel Noguer.
L'Estat ja ha anunciat que ha cobrat 30.000 milions més del que tenia previst cobrar. D'aquests 30.000 milions més, la demarcació de Girona també haurà col·laborat. Per tant, a final, quan tinguin tots els números tancats, el juliol del 24, ens diran Diputació de Girona, Ajuntament de no? Vale? Doncs les entregues a compte del 22 us els varen fer més baixes. I hem tancat l'any, hem cobrat de més i us hem de fer una aportació extraordinària, que és passar comptes, tancar l'any. Per tant, el 31 de juliol del 24 tancarem el 22, com el 31 de juliol d'aquest 23 hem tancat el 21.
Aquestes bones xifres han permès consolidar el fons de 28 milions i mig d'euros destinats als ajuntaments i que ha crescut en 7,5 respecte al 2023.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot. La referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
En cultura, una càpsula de teatre reclama més suport a les administracions públiques per fer créixer el petit format. Ho fan després de l'èxit de la novena edició celebrada aquest cap de setmana amb un ple absolut. Diuen que amb les aportacions municipals no n'hi ha prou. En aquesta edició s'han pogut veure 5 espectacles repartits per diferents espais d'Olot.
El Festival Petit Format tanca la novena edició amb una valoració més que positiva segons els organitzadors, amb gairebé el 100% d'entrades venudes pels 5 espectacles que han ofert enguany de cara a l'any que ve preparen una desena edició que esperen que sigui encara una mica més gran. Des d'una càpsula de teatre tenen la intenció de seguir amb els espectacles en format reduït a diferents espais de la ciutat, a més d'una representació al teatre en format més gran. En parla Joan Martí, director artístic del Festival Petit Format.
La idea principal sempre és fer teatre fora del teatre, que diem nosaltres, el pas que depèn de quines obres, per motius tècnics, llavors els hem de portar amb espais que tècnicament estiguin preparats. I el teatre sempre en portem una perquè és un col·laborador nostre des del primer any i els hem d'agrair molt aquesta proposta que ens porten.
Un festival com el Petit Format, però, compta amb el hàndicap que no pot fer un bon coixí econòmic a través de les entrades, tractant-se de representacions en format reduït i, per tant, amb menys espectadors que hi poden anar. D'aquí la crítica dels organitzadors cap a les administracions superiors.
Ho he dit més d'una vegada, a nivell d'institució de l'Ajuntament estem molt contents, perquè des del primer any ens han col·laborat i van a totes, però altres entitats i estaments, la veritat és que t'ho posa una mica difícil, no nosaltres, jo crec que totes les entitats a nivell administratiu i de fer paperassa és complicat.
Enguany el cap de cartell del festival ha estat Pere Arquilluer, tot i que també ha tingut un toc internacional amb la presència de la companyia de l'Àriet italiana.
Precisament el Teatre Olotí i Garrotxí està d'enhorabona després de conèixer la notícia que Anna Roca ha guanyat el Premi Butaca per l'espectacle Momo a millor espectacle familiar de l'any 2023. La directora de la companyia, que du el seu nom, defineix el reconeixement a Ràdio Olot com un premi a una gran feina feta per moltes persones. En una entrevista del programa En Profunditat explica la història de l'espectacle que ha dut a l'actriu garrotxina a guanyar un dels premis més importants del teatre a Catalunya. Natàlia Moreno.
No sempre es guanyen premis ni reconeixent la feina que fa algú o algun grup de persones i tampoc mai és tard per esperar el reconeixement, tot i que allò que fas tan bé tingui gairebé 10 anys. És el cas i la història d'Anna Roca, actriu garrotxina molts anys dalt dels escenaris i que fa pocs dies, de la mà de la seva companyia, va guanyar el Premi Butaca 2023 al millor espectacle familiar per Momo. Un espectacle basat a la novel·la escrita per l'alemany Michael Ende i que té com a protagonista una nena que té la gran capacitat de saber escoltar. En el cas d'Anna Roca, ha hagut de saber esperar per tenir a les seves mans un dels premis més importants del teatre català i que explica així a Ràdio Olot.
Quan te nominen amb un premi, sempre tens aquella mica d'esperança de que te'l donaran, però al mateix temps tens molta por que no vingui el teu nom. A més, els dos nominats que hi havia a part de mi també eren molt bons i, clar, no, fins que no van dir el nom de Momo de la companyia de teatre Anna Roca, no ens ho vam creure.
Anna Roca també explica que el públic dels espectacles familiars és el present i no el futur, ja que diu que són els que marcaran què agrada o no a partir d'ara als teatres. Roca també remarca que aquest Premi Butaca arriba després d'una gran feina durant anys.
Va néixer primer l'escenografia i llavors vam dir, vale, i ara què hi fem, no? Què hi farem amb aquesta idea? I llavors va ser quan ens vam atrevir a portar Momo, perquè ja és una novel·la que jo ja havia llegit de jove i l'havia llegit com dues o tres vegades, una novel·la que tenia moltes ganes de portar a l'escenari. I mira, aquí, gràcies a l'equip de professionals que ens vam unir i sobretot a Jesús Arbues, que va ser qui va adaptar la novel·la a teatre, doncs ens vam atrevir a portar-la.
I Anna Roca i la seva companyia es troben aquests dies a Madrid, on representaran l'obra. També ho faran a Andorra en els pròxims dies i reconeix que de cares al 2024 se seguirà representant arreu de Catalunya. També avança que treballa ja en un nou projecte que es donarà a conèixer properament.
I abans dels esports marxem cap a l'Hospital d'Olot, on pacients d'aquest centre hospitalari de casa nostra han estat participant aquests dies en la reconstrucció del mur de pedra seca del bosquet de l'hospital. Aquesta és una de les activitats que s'emmarquen a la setmana de la pedra seca que es du a terme per tot Catalunya. L'agrupació naturalista de la Garrotxa i l'Hospital Comarcal ja fa temps que treballen conjuntament a través del projecte Simbiosi, que pretén millorar el bosc proper a l'hospital i a la vegada que els mateixos pacients, treballadors i usuaris del centre en puguin treure un profit personal.
Una desena de pacients de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa han participat en una activitat de l'agrupació naturalista de la Garrotxa per la recuperació d'un mur de pedra seca del bosquet de l'hospital. En parlaran a Vila, logopeda de l'hospital, i Laura Pujol, pacient de l'Hospital d'Olot.
Nosaltres fem aquesta col·laboració perquè amb els pacients de logopèdia que venen aquí a l'hospital, que ens trobem un cop al mes normalment, doncs fem activitats juntament amb el bosquet dintre d'aquest projecte Simbiosi i venim voluntàriament doncs, quan es fan aquestes activitats de pedra seca i els voluntaris doncs, del servei de logopèdia, els pacients, que tots ells han estat rehabilitats aquí a l'hospital, venen a fer aquestes activitats.
A mi m'encanta, això mira aquest bosquet, això dona vida, aquest bosquet de la naturalesa. Això és un privilegi, que he buscat al costat de l'hospital. Això és una meravella, és una preciositat. Això dona vida a qualsevol, no només als pacients de l'hospital, sinó a qualsevol persona que sigui en contacte amb la natura. Això és un privilegi.
Tot s'emmarca el projecte Simbiosi que l'Hospital Olotí i l'Agrupació Naturalista de la Garrotxa tenen en comú i que porten desenvolupant des de fa anys i que aquest mateix cap de setmana els ha servit per guanyar un premi de la Fundació Lluís Martí a millor iniciativa de la demarcació de Girona, posant en valor també la tasca del voluntariat. En parla Joan Montserrat, membre de l'Agrupació Naturalista de la Garrotxa.
De Simbiosi hi ha diverses activitats, des de plantar arbres, fer el manteniment d'aquests arbres, netejar els boscos, fer el manteniment dels boscos i després hi ha tot el tema de restauració d'aquest mur de pedra seca que arrenca des de l'hospital i se'n va fins al barri de les Planotes i de mica en mica doncs, també amb el voluntariat es va arreglant.
Un voluntariat que des de l'agrupació naturalista fan extensibles a tots els àmbits. Fa uns dies, al mateix bosquet de l'hospital, persones interessades a aprendre la tècnica de la pedra seca van poder anar a fer pràctica amb margers professionals. Un d'aquests margers és en Joaquim Bernat.
Doncs la pedra sempre ha d'anar amb un nivell pla, no? Les pedres no poden fer columna, diguem, han d'anar intercalades, com a l'obra, les totxanes, que mai van una damunt de l'altra, que van intercalades, no? Després, és important posar claus. Claus són pedres allargades i les posem així a lo llarg del mur i llavors subjecten molt bé el mur.
Aquesta és la setmana de la pedra seca amb centenars d'activitats arreu de Catalunya. L'objectiu és preservar un art de tota la vida que encara avui serveix per separar propietats, fer feixes o per simple simbolisme.
La setmana de la pedra seca des de fa uns anys que es fa aquí a Catalunya, als Països Catalans, i és una de les activitats que fa per promoure la pedra. I és important que es faci, perquè així doncs, hi ha un reconeixement que si no és molt difícil que es pugui reconèixer a nivell de tot el país.
Durant aquesta setmana també es podrà veure una exposició de pedra seca al local del Centre Excursionista Olot. Fa uns anys la UNESCO va declarar la pedra seca com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts amb la Unió Esportiva Olot, que jugarà amb la clàssica samarreta vermella la propera temporada. Aquesta és la decisió que han pres el 67% dels socis que han participat en les dues jornades de votació que s'han celebrat a l'estadi municipal. Un total de 433 socis hi han dit la seva i només el 32% ha apostat per mantenir els colors blaugranes de l'equipació del centenari. Guillem Guardiola.
La vermella o la del centenari? Aquesta ha sigut la pregunta que han hagut de respondre els socis durant les dues últimes jornades de Lliga contra el Prat i el Reus a l'estadi municipal. Els socis ja han escollit. La samarreta vermella serà amb la que jugaran els olotins la pròxima temporada, encara sense conèixer si a segona o tercera federació. Hem preguntat als socis quina opció havien escollit i per què durant la mitja part de la victòria de l'Olot contra el Reus aquest diumenge.
Jo he votat la samarreta vermella perquè crec que és la que representa millor els colors de l'Olot, els valors, i bueno, jo crec que quan ens miren des de fora el vermell és el color que ens representa, per això l'he votat.
El vermell perquè per mi és el color de l'Unió Esportiva Olot, el de tota la vida. Van començar amb el color del centenari, però nosaltres, jo almenys de la nostra edat, sempre hem pujat amb el color vermell. I per mi sempre doncs, serà, a més, també es va donar el nom, per mi és l'Unió i el color és el vermell.
Aquesta no és la primera vegada que el club organitza un referèndum per prendre decisions sobre aspectes del club. Els socis van haver de votar l'any passat si volien canviar el nom a Olot Futbol Club o si quedar-se amb l'actual Unió Esportiva Olot. El club sempre ha volgut destacar la importància de deixar decidir els socis, tot i que en l'última campanya de votació només hi va participar el 45%.
I el Club Escola de Futbol Bosc de Tosca camina cap a la bona direcció a Primera Catalana. Els jugadors Àlex Ferrés encara no han trobat la regularitat, però sí les bones sensacions. Els grocs han empatat aquest cap de setmana contra el Bullet i visiten el Roses aquest dissabte a les 5 de la tarda.
Amb les idees clares i sense el hàndicap de ser un novell de la categoria, el Bosc de Tosca ha acabat el primer terç de la temporada en una posició còmoda. El cert és que, si bé els groguencs no es van acabar d'adaptar a la categoria a la passada campanya, tal com assegurava el tècnic Jean-Miquel Salavedra en repetides ocasions, aquest curs les coses són molt diferents. Les xifres parlen per si soles perquè en aquest punt de la temporada el Bosc de Tosca havia sumat l'any passat menys de la meitat de punts dels d'aquest curs. L'entrenador Àlex Ferrés assegura que els objectius s'estan complint amb escreix.
Bé, tot i estar una mica irregulars, hem de saber qui som, d'on venim i contra els equips que estem jugant. N'hi ha molts amb pressupostos molt grans i bueno, crec que el Bosc de Tosca està fent un bon inici. Sí que és veritat que hem estat bastant irregulars, que hem deixat escapar alguns punts que potser no els havíem de deixar escapar, però si mireu la classificació, els resultats tots estan perdent, els de dalt amb els de baix, i bueno, cada partit és un món.
El Bosc de Tosca ha sumat uns bons primers partits i ha certificat la seva potència ofensiva, convertint-se en un dels equips més golejadors de la Primera Catalana, amb el davanter Alagi com a referència amb 6 dianes. Els groguencs, però, també han encaixat derrotes contundents, com el 6-2 a Bescanó. El tècnic del Bosc de Tosca, Àlex Ferrés, reconeix que encara no han trobat la regularitat que tant els fa falta.
Sí, aviam, l'objectiu principal era consolidar l'equip a la categoria, crec que ho estem fent, i llavors dins d'aquest sí que tenim nosaltres petits objectius, que és fer-nos força aquí a casa, que crec que també s'està fent. Hem d'intentar doncs, no rebre tant de gols, que és una assignatura doncs, que tenim pendent, i continuar pel camí que estem fent, que crec que no ho estem fent malament.
El Bosc de Tosca visita el Roses a la pròxima jornada. Serà aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda contra un altre os dur de la categoria.
Doncs en futbol territorial tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 28 de novembre de 2023. Més informació, com sempre, al portal web de notícies garrotxadigital.cat. Els dels serveis informatius de Ràdio Olot tornem a partir de les 3 amb més informació de la comarca de la Garrotxa. Que acabin de passar un molt bon dimarts. No desconnectin de l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.